El gall del monestir.
A punt per començar la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir en companyia d'Alfredo Bergua. Benvingut, Alfredo, bon dia.
Hola, bon dia.
La Neus Sotomayor, molt bon dia, Neus.
Molt bon dia.
I el Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, si us sembla, comencem tractant alguns temes locals que van sortir i es van abordar en el ple d'ahir. I, si us sembla, comencem per un que fa referència a una petició que farà Sant Cugat i que demanarà que els ajuntaments puguin reinvertir el superàvit. En la informació que publiquem avui a Cugat.cat us expliquem que el ple municipal demana al govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés i al Senat que s'adoptin mesures perquè els consistoris puguin reinvertir el superàvit en les necessitats ciutadanes. Ho vam fer amb una moció de l'equip de govern, a la qual s'hi ha afegit Esquerra Republicana Més i que ha recollit el suport de la resta de grups, excepte de Ciutadans i del PP, que es van abstenir. Els populars van veure un cert, com explicaven aquesta notícia, un cert oportunisme en el text, ja que aquest s'ha presentat després que el grup parlamentari del PP anunciés que s'esmenaria els pressupostos generals per acomplir aquesta demanda del món local. I d'això precisament parlàvem ara fa una estona, aquí abans d'obrir els micròfons, podem fer les interpretacions, lectures, afegits que calgui al respecte, però no sé si compartiu aquesta petició que vol fer Sant Cugat per fer possible, no?, que reinverteixi el superàvit dels ajuntaments.
Bueno, estàvem parlant, i perquè els oients ens sàpiguen de què va el tema, quan Espanya tenia desbocat el dèficit a prop del 9%, Europa obliga a fer retallades, tothom això ho sap, i obliga les administracions a no endeutar-se, i surt s'aprova la llei d'estabilitat pressupostària, i a partir d'aquí els ajuntaments doncs no se'ls permet gastar més del que ingressen, no? I si hi ha casos de superàvits, doncs se'ls obliga a invertir-ho en reduir el deute. Ara fa pocs dies va haver una reunió de la Federació Espanyola de Municipis amb el grup parlamentari del Partit Popular, i allà s'acorda permetre, a partir d'ara ja, que els ajuntaments que tinguin superàvit puguin destinar-ho a altres qüestions que no sigui només el tema del deute. I això és el que va passar. En aquest cas, l'equip de govern, amb altres partits, presenten aquesta moció, però bueno, és una cosa reiterativa de la qual ja hi ha un acord. I per tant, Sant Cugat pot demanar, però és que ja hi ha un acord i per tant és reiteratiu. Però bueno, estem molt d'acord, vull dir, és una qüestió doncs, que és de justícia, que si ajuntaments gestionen bé i han jugat superàvits, doncs es puguin invertir doncs amb necessitats, especialment si són de serveis i d'atenció a la ciutadania, doncs molt millor.
Llavors, per què us vau abstenir?
Bueno, perquè va ser una mica de dir que de posar de manifest l'oportunisme d'aquesta moció, no? De dir que és una abstenció...
Com dir que no calia, no?
Exactament, és en plan positiu, perquè tampoc van dir que no estàvem en contra, vull dir, tot el contrari, perquè no ens tirarem pedra sobre la nostra pròpia taulada quan el propi grup parlamentari del Partit Popular ja ha dit que sí que ho farà, no?
Bueno, jo me la sé intudar, eh? Clar, has d'anar reciclant, has d'anar digerint la notícia i anar pensant a veure què dius, no? Home, jo crec que és una... tot això té origen a la famosa llei aquesta d'equilibri pressupostari i sostenibilitat financera, que és un títol tremendo, no? Que, sí. Diguem el que deia ell, no? De les exigències de l'Europa i tal, amb aquestes manies de fixar uns percentatges concrets del dèficit. I cal dir que els més maltractats, com sempre, han estat els ajuntaments, perquè eren l'administració menys endeutada, els ajuntaments en general, i van ser els primers que se van exigir dèficit zero, no? Que equilibressin ingressos i despeses. Mentre tots sabem que a nivell de comunitats autònomes i del govern central, doncs encara estem batallant per arribar, no sé, a l'1% o no sé quin... Bueno, hi ha un programa fet d'aquí el 2019 o tal. Per tant, jo crec que està bé, si realment hi ha una millora d'ingressos i, per tant, els ajuntaments van més folgats, i crec que el de Sant Quart, precisament, no és els que té problemes econòmics o financers, per dir-ho més, o gendístics, per ser més rigorós, jo crec que està bé que es doni més marge. I ara parleu que lligui amb una anècdota. Ahir, com a president d'una entitat, em va tocar parlar de la renovació del conveni de l'entitat, i un dels temes que va sortir és, bueno, a veure si ara la situació econòmica de l'Ajuntament permet, el mateix que estan plantejant els sindicats a nivell de l'IPC, permet recuperar aquelles retallades que se'ns han fet les entitats producte de tindre que ajustar el pressupost i de generar dèficit, a veure si ara podem recuperar, per dir-ho en termes també laborals, una mica de poder adquisitiu perdut, no? I bueno, em van fer així, no sé si ho farem, però lliga'm això, i jo crec que, home, jo sóc dels que penso que això, quan es parla de sortir de la crisi, parlem-ne, però sí que és veritat que probablement els ajuntaments, i en concret el de Sant Cugat, està en una situació econòmica que permet això, no?, fer marxa enrere i recuperar una mica el que s'ha produït pel camí, i que es permeti això, doncs permetrà fer-ho.
No sé, saludem, t'has captat, no? Saludem el Toni Ramon.
Bon dia.
Molt bon dia. Ja, imagines, no?, de què estàvem parlant, un sí. dels temes que ahir es van abordar al ple.
Finançament local.
Sí, no?
Finançament local.
Que s'ha demanat sí. que es pugui dedicar el superàvit a, no només a, com ara s'havia de fer, a liquidar deute, sinó a, bueno, a despesa ordinària i a... A subvenció les entitats, no... per exemple.
A què?
Subvenció a les entitats, per exemple.
Tot sigui dit de passada.
Tot sigui dit de passada.
Home, no, es compren cap a casa, eh?
Sobretot a serveis socials.
No, cap a moltes cases.
No, a serveis socials segurament fa falta, perquè a tots els ajuntaments
clar,
fa falta, no?
També estan, faltaria.
Estem en una situació que hi ha molta demanda de serveis socials, perquè hi ha moltes necessitats i en aquest temps s'ha retallat, o sigui que benvingut sigui. El que no entenc és per què calia posar fer una moció si això ja era un acord aprovat i que arribarà
això
a tots.
Això mateix és el que dèiem
nosaltres. Tots els, sí. Perquè entenc que arribarà a tots els ajuntaments, independentment sí. que hagin aprovat una moció.
Exactament.
O no.
Sí, sí, això afectarà a tots els ajuntaments de tot Espanya. Bueno. Vull dir,
sempre, home, potser...
sempre i quan tinguin superàvit i gestionin
bueno,
bé.
Clar, és que si és l'aplicació sí. del superàvit s'ha de tenir superàvit, sí. Això és de calaix.
Bueno, un gest una mica de força com per dir que la cosa agafi una miqueta d'embranzida, no? Encara que estigui iniciada la proposta i la gestió, doncs perquè tiri endavant el més aviat possible. Suposo que també per l'interès, a veure si un municipi, un ajuntament no està en aquesta situació, doncs suposo que tant li farà, no?, el que passi amb aquesta proposta, però si veu una possibilitat de tenir uns diners que pot dedicar a altres despeses, uh-huh. és interessant que quan abans estigui resolt...
Sí, no, això anirà ara, s'esmenen els propis pressupostos generals de l'Estat i per tant és d'aplicació immediata en el moment que s'aprovin.
Uh-huh. Criatures, qui té criatures en aquesta taula? Toni?
Toni.
Jo al setembre.
Tu al setembre?
Ah, sí?
Felicitats.
Enhorabona.
Enhorabona.
La primera vegada.
Però no, als 70 anys?
A 80.
Jo tinc nens, però...
Home,
gràcies.
Però quina mala vista que tens, Jordi.
Vale, m'he passat 70. 5 o 6 anys, vale. Però
sí, home...
No, però jo...
O sou ja avis també,
pare,
no?
Jo feia pare, ja.
Neus, tu ets àvia?
Sí, jo sóc àvia, sí.
Tu ets àvia. Sí. Per tant, criatures, nens al petits i tal, tinc, al voltant sí. en teniu. Uh-huh. Doncs sabeu que a Sant Cugat...
Ho en tindrem.
I tindreu. Sí, sí. Sí, senyor. Doncs un dels temes que també es va tractar ahir al ple és la possibilitat, la petició... Que fa Sant Cugat a Salut perquè el cap de la mina, el cap de Sant Cugat, el que tenim aquí sí. ben a prop, tingui urgències pediàtriques 24 hores tots els dies de l'any. Dit així, algú li podria sobtar. És que no hi ha 24 hores pediàtriques. Et sobta?
Sí.
És que no, doncs si es fa la petició és perquè no, clar, no hi
no,
són.
Perquè, bueno, no, no, no és que ho defensi. Explico, són unes, es consideren urgències hospitalàries i, per tant, fins que no tinguem un hospital al municipi, doncs no hi haurà urgències pediàtriques de 24 hores, a no ser que, atenent la petició del ple, CatSalut, diguéssim, que reformuli, no, aquesta norma i que, per tant, els CAPs puguin tenir les urgències pediàtriques. Sí que en defensa del CAP s'ha de dir que fora d'horari habitual de visites programades, els dissabtes al matí et trobes pediatres, per tant, et poden atendre a urgències pediatres, el problema el tens dissabtes, tardes i diumenges. O nits, o a les nits.
Has d'anar a la mútua?
Te n'has d'anar cap a mútua, sí.
Sí.
Bueno, ho tenen estipulat així i penso que poder una ciutat, bueno, que sempre, no?
Parlem amb la població que tenim,
la població més jove, sí, i la ciutat amb més infants del país, etc, etc, etc. Doncs una revisió d'aquesta norma no estaria de més. En tot cas, se solucionaria, no? Si algun dia tinguéssim l'hospital de referència en el nostre terme municipal, problema resolt, perquè llavors com a hospital sí que tens 24 hores d'urgències pediàtriques.
Això és una norma general, cap té urgències pediàtriques, sempre és l'urgència hospitalària.
Tota norma general té excepció i aquesta no ho sé si la té o no.
T'ho pregunto,
m'has enganxat, no, jo sé perfectament.
És que no ho sé jo, tampoc.
Aquesta, bueno, diguéssim, que són urgències hospitalàries, però no sé si hi ha alguna excepció a territoris que puguin quedar més allunyats, doncs, del seu hospital de referència.
Són aquells criteris que hi ha establerts, que suposo que en zones on les poblacions són molt petites pot tenir una lògica, no? Però, clar, aquí amb una població de 90.000 habitants, no, potser ja té massa crítica.
Home, ja aniríem no sé si, contribuiria a disminuir el col·lapse a les urgències de Terrassa.
Sí, perquè te n'has d'anar cap allà. Home, penseu que l'atenció pediàtrica que s'està fent fins ara, de dilluns a divendres, és de 8 del matí a 8 del vespre. I com deia el Toni, els caps de setmana és quan més pelut està, perquè el servei és de 9 del matí a 3 de la tarda els dissabtes. A les 3 de la tarda.
Sí, sí.
Vull dir, quan algú està... un nen es posa malament, no hi haurà ni.
I posats a revisar-ho, ja no només són les urgències pediàtriques, o sigui, al final la necessitat d'un hospital amb una ciutadania de 90.000 habitants, perdó, és imprescindible, no només per les pediàtriques, sinó, per exemple, traumatologia en una ciutat on es practica tant esport. No? Vull dir, fins i tot...
per fer-te una radiografia, imagina't.
Lesions que es puguin produir durant el cap de setmana, doncs, per fruit de, no?, de l'elevat nombre d'activitat esportiva que hi ha, doncs tampoc en el municipi té solució, no? Si són lleus, evidentment, en el CAP, però a la que siguin una mica greus ja automàticament et deriven.
En el municipi hi ha moltes coses que no tenen solució. El CAP pot atendre unes coses molt limitades. Jo he d'anar més d'una vegada a urgències i per poca cosa que sigui te n'has d'anar a Terrassa, perquè el CAP té el que té i et deriven cap allà immediatament. Vull dir que això de la manca de l'hospital, que és que va més enllà de les urgències del cap de setmana.
Sobta que s'hagi de presentar una moció d'aquest estil i sorprèn que sigui realitat que això no sigui, que no hi hagi unes urgències durant les 24 hores del dia, no? Però això ja deriva, com molt bé deia el Toni, doncs aquí amb una altra qüestió que és molt més transcendental, que és la necessitat de l'hospital de referència. Vull dir, veurem ara... Sé que continua havent-hi reunions amb l'Hospital General de Catalunya, sí, i no sabem com acabarà la qüestió, però disposar d'un hospital
com... Ja ha començat, ja estàvem prenent la pressió per Sant Cugat.
Sí, no?
Sí. Ahir, als quatre cantons.
Hi havia 5 o 6 carpes a diferents passes, sí, a Sant Coi, passa a quatre cantons, passa a Octavià, amb gent de la UIC.
De la UIC, no de l'Hospital General, de la Universitat.
Va estar prenent la pressió.
Sí.
No, però, a veure, jo crec, també Sant Cugat sempre també, si us recordeu, hem viscut un decalatge entre els caps que hi han d'haver la població. El de Valloret ja va vindre amb retard i el de Can Mates no diem, ja érem quasi 80.000, resulta que per cada 30.000 havia d'haver-hi un i aquí encara... I jo crec que això, per què no és explosiu això? Perquè coi, a Sant Cugat hi ha molta gent que té mútua i tal i qual, i jo crec que això fa que la vàlvula de pressió disminueixi. Hi ha molta gent a Sant Cugat que es pot pagar una mútua i va a la seva mútua, perquè Sant Cugat n'hi ha la tira, per cert, i això fa que no hi hagi la pressió. A veure, tu tens la meitat dels caps que necessites, ara no, a Santa Coloma, a Gramenet, per allà, o a Hospitalet, i és una altra història.
En això segurament tens raó, Jordi, però llavors...
Per una part.
Però escolta'm una cosa, llavors com s'expliquen precisament aquestes cites que et donen...
Ah, sí, urgències, sí.
No, urgències no, vull dir, si no hi hagués tanta gent...
El metge de capçalera, el tenim a parlar d'un mes, em sembla, algú.
Si tu demanes una cita normal per un especialista o pel metge de capçalera...
Pel metge de capçalera m'han parlat d'un mes, m'han parlat a mi.
Ara mateix triguen moltíssim.
Llavors això significa que...
Tens un encostipat i quan hi vas ja estàs baldat, ja no...
O sigui, hi ha mútues, però anem a la Seguretat Social.
Per renovar una simple recepta...
Perquè és millor.
Jo m'he trobat, per renovar una simple recepta, que et donen hora pel cap de 10 dies o 12 dies, 13 dies, per una recepta, vull dir, però no és que hagi hora amb el metge, no, perquè la recepta te la deixen a baix a la recepció, vull dir que, no sé, hi ha coses que són una mica surrealistes, tot plegat.
Sí, això em van explicar, això d'un mes, el que passa que també després em van explicar, jo no sé, no, que el metge capçalera té un forat a primera hora, que si vas el dia abans, o sigui, però bueno, és bastant incomprensible que el metge capçalera pots anar per una cosa que no sigui urgent. Vull fer-me una, com jo he d'anar un dia més per fer-me una analítica que em faig cada any. No em ve d'un mes. Ara, pots anar que estàs fotut, no? Si
no, diuen, però...
Torna d'aquí 15 dies.
Jo fa cosa d'un parell o tres de mesos vaig trucar una visita mèdica i em van dir, això, exactament això, un mes. Dic, home, dic, necessito que es mirin eren uns resultats d'unes proves per saber quina medicació m'he de vendre.
Sí, és per un mes.
I dic, val, doncs el doctor el trucarà. I ara ens en van, realment l'endemà en 24 hores em va trucar el meu metge de capçalera i em va donar hora d'aquesta bossa d'hores que tenen per gestionar els propis metges i en menys d'una setmana tenia la visita, sí, per tant però... entenc que la visita ordinària de miri, vull una visita te'n vas al mes vista, no dic que estigui bé, vull dir, explico el cas, però en el cas de la urgència entre cometes, doncs de saber quina medicació i quin tractament s'havia de prendre, doncs diguéssim que en menys de 24 hores teníem una cita donada,
no pot tardar més d'una setmana, vull dir, perquè metge capçalera...
Home, per anar bé hauria de ser bastant més ràpid, sí.
En la majoria dels casos vas amb un tema que és més o menys urgent, no? No sempre no et ve d'un mes, no? I per tant dius, ostres, bueno, llavors la gent acaba anant a urgències, no? Perquè, clar, si tens una grip de cavall, Com pots esperar 15 dies o 2 dies o més?
Mira, bueno, vas a urgències, el que passa a vegades és que et diuen avui el seu metge està visitant, per tant no l'atenem a urgències, torni a les 6 de la tarda que l'atendrà el seu metge. També amb el problema d'anar i venir...
Si això
ho extrapolem, bueno, en situacions més crítiques com pot ser un recent nascut.
Sí, sí.
O ho posem amb una persona gran amb problemes de salut, una persona que és per una simple visita, doncs, igual sí que té una mica més de que pot esperar, no? Però hi ha visites que no es poden esperar tant de temps i per tant alguna cosa aquí està fallant.
Sí, us poso
un exemple recent d'ahir.
Sí.
Truco per demanar un canvi d'hora. Un canvi d'hora o de cita, per dir que quan toca no hi podem anar. Especialista. Em donen hora pel setembre.
D'aquest any?
Sí. Ah. Afortunadament! Hora pel setembre. I dic, no teniu res més? Si vols anar trucant cada dia a veure si ens queda un forat, tu vés trucant. Si tens sort, com abans comentaves tu, Toni, és possible que potser, no sé, en pocs dies... tinguis la fortuna que hi ha algú que ha tingut, diguem, la deferència de trucar per anul·lar l'hora
i llavors omplen el buit
i després tens la possibilitat que te la donin a tu, però que tot això que comentàvem és cert, hi ha molta gent que segurament es pot pagar una assegurança mèdica i segur que la tenen.
La realitat també ens està
dient una altra cosa.
Sí, jo estic pendent d'una prova des de fa més d'un any, i em van dir, la mateixa metgessa que me l'havia demanat em va dir, reclama-la, sisplau, la vaig reclamar i em van dir, ui, no, si això, fins d'aquí, això, l'espera mínima és de 2 anys.
Sí, però...
Jo porto 2 anys esperant, estic en llista d'espera.
Aquest dia que em veieu aquí, aquest dia tonto, això és un grup tren, que diu que és l'atròfia d'un tendó, això ho van operar, vaig estar molt temps esperant per raons sindicals que era bé el cas, i me'l van operar al final a la muta metal·lúrgica. Però jo vaig anar a la muta...
Però
ho tenia així.
El tenia pitjor.
Vaig anar a la pública, evidentment, a la mútua, i em van fer l'expedient, pim-pam-pam, i bueno, ja el trucarem i ja per operar. Això fa uns 12 o 13 anys, no m'han trucat mai. has de prendre l'expedient, el pas que em van operar la moto metal·lúrgica. Però bé, bueno, hi ha coses que passen. Però en canvi, per exemple, les coses programades funcionen bé. Jo, per exemple, m'he de fer una campimetria cada any, que és una prova de veure si perdo vista, no? Perquè tinc la pressió de l'ull alt i tal, i em truquen pim-pam tal dia. Això funciona bé. Ara,
bueno. Hi ha moltes coses que funcionen bé.
Els casos greus també.
No, no, si estàs fotut, de veritat, vés a operar-te a la pública.
Sí, sí, no? I les familiars, gent que ha anat superràpid, al moment que es detecta, entren en una mena de velocitat de creuer important.
I els metges de capçalera fan esperar, però també t'atenen molt bé. Vull dir que la sanitat pública, un cop hi ets, funciona molt bé. Ara, hi ha unes llistes d'espera que...
Bueno, lo qual vol dir que si hi ha molta llista d'espera pública i molta gent va a la privada tal, que estem, estem molt fotuts.
També. O que potser no ens acabem de conformar i volem saber d'aquí i d'allà, no? A veure què ens diuen.
Tots els que hauríem d'anar al psiquiatre no hi anem, perquè us imagineu, si
no... No, anem a fer cafè amb els amics.
Imagina com estarien els...
És més terapèutic. És més terapèutic el cafè amb els amics.
Molt millor. Jo crec que és molt millor. Canviant de tema, també un altre tema dels que es va abordar ahir al ple, el procés de remodelació de la Unió Sant Cugatenca, que ara parlàvem abans d'entrar en antena. Quant de temps fa que, bueno, que estem amb aquest procés?
4 o 5, no ho sé.
Més, molt més de 4 o 5.
Jo penso que a vegades perds la noció
del temps.
I si no ets regidor tampoc ho segueixes, les coses com siguin. Jo me'n recordo al principi, home, ja fa anys que es va arribar a l'acord, i que ara ja em corregireu si m'equivoco, que l'acord implicava que l'Ajuntament entrava en aquest òrgan de consorci de gestió en paritat, si me'n recordo, en majoria.
Un consorci local entre l'Ajuntament i la Unió.
Capacitat decisòria, l'Ajuntament a última hora, perquè és qui posa la pasta. Hi havia un acord de l'Ajuntament posar el diner per remodelar. Van haver-hi 3 projectes, un més barat, un menys, un mitjà i un més car, i es va triar el mitjà, que implica una certa remodelació i una ampliació dels espais. I jo crec que això està adjudicat, si no m'equivoco, ja. Es parla de l'any que ve que ja han de començar les obres.
No està adjudicat. Jordi, perquè precisament...
Ho ha de fer el consorci.
I el que ahir es va aprovar...
El projecte està aprovat, i falta adjudicar les obres. S'ha de començar a final d'aquest any, en teoria, es deia, en teoria. Durarà 2 anys, si no m'equivoco. Les seccions de la Unió ja no estan allà. Ja estan de partides per allà, l'únic que hi ha és el bar, i hi ha, que això des d'un punt de vista de ciutat és important, i estem parlant després de la Lira, l'entitat més antiga de Sant Cugat, que evidentment aquesta posada de diner públic, que no és poc diner, ara no ho cal dir, té la contrapartida de que la Unió, com a seu, com a entitat, com a espai físic, s'ha d'obrir, a part de pactar amb, no sé si amb el Teatre Auditori o amb Cultura, l'ús d'això que seria una sala B. Si m'aneu corregint. La sala seria una sala B, és també l'ús per part d'entitats necessitades d'espais de la Unió, que tenen, a part que ho ampliïn, és que té molt espai allò. No sé.
A veure, llàstima que l'Àngels Ponsa no hi sigui, perquè jo crec que la primera proposta, si no m'equivoco, o és de l'Àngels Ponsa, just abans de plegar de regidora, que va ser l'any 2003, diguéssim que les eleccions del 2003 no es va presentar, o de l'Àngel Soler. Per tant, estem parlant que de la Unió sembla la parròquia amb un viacrucis.
L'acord és bastant posterior.
Sí, l'acord és molt posterior, perquè van haver-hi anades, vingudes, acords, desacords...
Si s'aprovés i tal, va costar.
Sensació de que se'ls hi feia un opa, sensació de... Bueno, va haver-hi de tot. Finalment arribem a bon port. Jo crec que el que deia el Jordi és clau. Salvem una entitat centenària, salvem una sala de teatre al centre de la ciutat, que en certs moments de tot aquest període hi havia el risc de que desapareixés.
La ubicació de l'entitat i del local és privilegiada.
I per tant, jo crec que l'obertura, més enllà de que sigui un consorci on l'Ajuntament hi tindrà part, l'obertura vindrà per la pròpia naturalesa de les entitats que ara conformen la Unió. O sigui, la Unió, més enllà de la societat coral i del teatre en fila zero o dels tallers de teatre de Sílvia Cervant, doncs la tens allà dintre, Mediterrània, tens Bastoners, tens tot un seguit d'entitats que en aquests moments estan molt, molt obertes i en ple auge, no? Per tant, jo crec que hi haurà una molt bona utilització de l'espai, I si fins ara tampoc s'havia utilitzat més és perquè per normativa, amb la situació en què estava la Unió, tampoc es podia. O sigui, fins i tot els darrers anys la sala estava totalment tancada a actes públics. Doncs perquè,
per risc, per, no?
No per risc, sinó per no, bueno, perquè per al final no, la normativa sí. va canviant, es va modificant
no
i al final
no reunia les condicions
deixes de complir-la, no?
No reunia les condicions i per aproximació.
I llavors també la sala pues, es va deixar d'usar. Jo crec que amb la inversió que s'hi farà i tota la remodelació, doncs realment guanyarem un equipament molt potent i diguéssim que ja l'entitat ho és, les entitats que conformen les seccions de la Unió són molt potents i per tant jo crec que no ens ha de fer patir l'aprofitament que farem tots plegats d'aquell espai.
No, al revés, no, ens hem d'alegrar que recuperem un espai per la ciutat, un espai més, i que a més sí, és una història que ve molt de molt lluny.
Sí, però que l'entitat és el que hem volgut assumir, sí. Això, que sí, sí. Al seu moment, clar. Diu molt bé el Toni, van representar més d'una i de dues assemblees de socis que no veien socis, que a més tampoc és una entitat que tingui milers de socis, sí. Entre nosaltres, no?
Eren pocs i molt grans.
Que no veien una cosa que era evident. Escolta, si aquí hi ha una dedicació de diner públic, el caràcter de l'entitat, com a mínim, no pot ser una entitat tancada i s'ha de pensar portes en fora.
Jo crec que ciutat, també no? Els socis s'han renovat, crec que l'actitud ara mateix és diferent.
No,
vull dir que,
socis que allò de tota la vida ja no queda ni un problema.
Clar, la por que hi havia en aquell moment de perdre el patrimoni, me'n recordo que era com una obsessió que tenien, sí. De perdre el patrimoni, que l'Ajuntament aquesta sensació de que se'ns està menjant.
Quan per estatuts, si ells haguessin petat o haguessin plegat, hagués el patrimoni hagués anat a passar a l'Ajuntament, sí, sí. Igualment. Per tant, valia més que passés de manera compartida l'Ajuntament.
Compartida, no, consensuada, d'acord amb l'Ajuntament ja feia crear aquesta figura jurídica del consorci i deixant ben clar doncs, els usos a partir d'ara com es faran. Jo crec que s'ha explicat molt bé les persones que m'han els companys aquí con tertulis i poc més hi ha que afegir. Alegria perquè es dona aire i se salva una entitat centenària i alegria per recuperar una sala, una institució cultural com l'Ateneu. Ai, perdó, com l'Ateneu. Que veig el Toni aquí, se me'n va. Com el Teatre de la Unió i que serà ben segur que serà un lloc de referència per la cultura de Sant Cugatenca, no?
Ho tornarà a ser.
A més, sí. posa un fet a la taula, que no és nou, que és el canvi també del model associatiu, per entendre'ns, no? Hem passat el que va ser originàriament, tant el Comuntanyenc com l'Ateneu, com la Unió, una entitat de socis, on els socis tenien un paper capdalt, i llavors hi havia seccions, i per tant tenien el projecte cap a fora, a entitats de serveis, que és l'element central que manté l'entitat, perquè els socis no volen mantenir l'entitat, i d'aquí també la necessitat de l'ajut públic, perquè, a veure, estàs donant un servei a la ciutat, per tant, això, diguem-ne, justifica un ajut públic perquè l'entitat pugui sobreviure i tal, no? I aquí crec que podríem, amb diferències, les tres entitats, que en aquests moments s'han donat més serveis, la Unió, quan torni també al local, que són Comuntanyenc, Ateneu i Unió, totes han tingut determinades negociacions amb l'Ajuntament i totes han tingut un determinat ajut perquè, el model...
Són entitats d'interès general per Sant Cugat.
El model anterior era inviable, no? El model soci, autofinançament era inviable. Aquí podríem treure tot el tema del local del Comuntanyenc, el conveni entre l'Ateneu i l'Ajuntament i el aprofitament de la Villa Felisa, o no sé si el Casa Jaume Andreu o Villa Felisa, ja no sé.
Casa Jaume Andreu.
Casa Jaume Andreu, que era el propietari.
Ha sigut una mica una demanda de l'Ajuntament que utilitzem el terme Jaume Andreu.
Villa Felisa...
Doncs és més conegut per Villa Felisa, no?
Sí, Jaume Andreu era el propietari, un tio que era un destil·lador de feia aiguardent. Des de mitjans del 19. I suposo que va tenir algun Jaume Andreu va tenir una dona que es deia Felisa i li va fotre Villa Felisa. Però què? Si eren feliços?
Pues ja està. No, a veure, el model aquest de consorcis o de convenis, que una mica cadascú té les seves característiques, és interessant, primer, perquè manté un teixit associatiu i segona perquè manté uns serveis. O sigui, al final, si les administracions haguessin de reproduir el que en el seu moment va fer la societat civil, els costos serien molt, molt més elevats. No? I per tant, aprofitar la tirada d'uns socis d'una ciutadania, no?, que té ganes d'arremangar-se i de fer feina més enllà dels equips professionals, no?, que acompanyem tot aquest aquest procés, doncs, és imprescindible per donar tots aquests serveis. Heu de pensar més o menys, no?, que en el cas de l'Ateneu, l'aportació de totes les administracions sumades és un 25% del seu pressupost. Per tant, si l'Ajuntament o l'administració que fos, Generalitat o Diputació,
casa,
ho hagués de fer tot...
Comptes la doncs, casa, també?
Podríem comptar la casa perquè amb la cessió de la casa l'Ajuntament va rebaixar econòmicament el conveni amb el valor que nosaltres pagàvem de lloguer a l'antiga seu. Per tant, nosaltres... diguéssim que no ens ha sigut, o sigui, ens és un guany, doncs, perquè la casa està en més bon estat, té el pati a davant, per tant et dona molt més joc, però diguéssim que a nivell estrictament econòmic, diguéssim que el lloguer que nosaltres pagàvem a Pep Ventura se'ns ha descomptat del conveni de l'Ajuntament. Igualment ho agraïm, vull dir que no és un retret, però crec que també està bé explicar-ho, que se sàpiga, i que sobretot per anar traient aquella mania que algunes persones tenen, no els que esteu aquí a la taula, doncs de que si la subvenció a la cultura, que si, no?, que critiquem sempre
crec
tot
que
el que és l'aportació a les entitats, que no sou el cas vostre, ja ho dic, i en canvi, moltes vegades ningú qüestiona doncs la subvenció a les autopistes, a la farmacèutica o a...
O als bancs.
Als bancs
o
als comerços,
Els clubs esportius.
Per tant, que siguem conscients que...
Home, l'esport també necessita, no?
No, has obert aquí...
Jo crec que ningú que li ha de dir que la subvenció... De totes maneres, hi ha un altre element en el cas...
Que hi ha clubs i clubs.
El cap, això, oi, també faltaria. En el cas de l'Ateneu hi ha un altre element que jo crec que, i això donaria un debat, i un dia podem parlar del pla d'equipaments passat, d'això que en diuen pla d'equipaments, que és l'aprofitament d'un espai que s'estava degradant, o els espais, al moment que els desallotges, o els desallotges que no els habites, es degraden a una velocitat brutal. Ja s'havia degradat, ja havien posat l'escola taller, que ja s'havien dedicat a carregar-se balcons.
Però això va ser molt abans.
Sí, però ja els van carregar mitja casa perquè ja feien pràctiques de paleta en una casa que estava en el catàleg de protecció de béns immobles, però després va haver la...
Home, la rehabilitació de la casa per dintre et deixa bastant que desitjar.
Però és que la van... Perdona, ja feien pràctiques de paletes, tu, ho tiraven a la paret. És igual, deixem-ho. Després va haver la policia i després va estar... quants anys?
Un parell d'anys,
no? Sí. I, home, i una casa així, no només pel manteniment, sinó pel significat que té.
I pel mig va gravar una pel·lícula de por,
De por,
que us deia, tot el diner en el campo, és veritat, els edificis municipals s'han d'utilitzar, doncs, o almenys hem d'intentar tenir-los tots utilitzats, perquè això és un malbaratament de recursos brutals.
Molt bé, canviem de tema. Anem a veure què li passa al PSOE. O què li pot passar?
No tinc més opinió.
Ahir va haver el debat.
Informació que l'heu de tenir vosaltres.
El debat a 3 amb els 3 candidats que s'han presentat aquestes primàries.
La broma no és meva. La broma no és meva, és d'en Domènec Miquel, que sempre em fa molta gràcia, que diu, és que els partits, el seu nom ben bé, que diu el que són, partit.
Però aquest està tripartit.
Aquest està tripartit.
A parts no iguals.
O no.
Jo crec que...
Ara per
jo no vaig veure el debat, he seguit les notícies, he seguit el que...
Però t'han arribat els comentaris, no? El resum final.
I, clar, jo vaig tan difícil de resoldre això, perquè jo crec que...
De resoldre el què? La situació del PSOE?
La situació del PSOE. Mm. Perquè crec que les posicions de Pedro Sánchez i de Susana Díaz són irreconciliables. I si guanya un, no integrarà l'altre, malgrat que diguin que sí, és que crec que no es voldran integrar. És que jo veig que si guanyi qui guanyi, el PSOE es divideix. Que l'única... De fet, pel partit, crec que el millor seria que guanyés el Patxi López, que seria l'únic que seria capaç d'ajuntar potser totes les sensibilitats, però la veritat és que ho veig molt... No crec que guanyi Patxi López, perquè no...
No té cap possibilitat
de guanyar. Llavors ja ho veurem diumenge. Jo la veritat és que no tinc... No sóc capaç de saber ni de fer una predicció de qui guanyarà. Home, pels avals sembla la Susana Díaz, però tampoc hi ha una diferència tan important.
Acaba. Està complicat, està complicat. I jo crec que estem una setmana decisiva i jo crec que encara les últimes traques no s'han utilitzat. Jo crec que sortiran les patums aquesta setmana
I de que... passejar.
No, passejar
no. La Setmana Santa.
Com la Setmana Santa.
Sant Cristo Gros i tots sabem qui és. I els...
Però les patums ja han sortit totes totes s'han posicionat al final de Susana
Díez. Però es van queixar des de la banda de Susana Díez precisament que no haguessin fet tot el que havien de fer.
I farà nova. A veure, quan es va sacrificar el Pedro? Quan va fer unes agressions al Felipe González. Dient-li, quasi ninguneant-lo.
Però la militància no té per què fer cas de les patums.
Bueno, les patums poden crear, poden acabar de decidir, no? Dir, escolta, és que aquí això són menors i si no són la Susanita i tal i qual, i poden també tindre un efecte bumerang. Que la filiació sempre digui, home, a veure si sempre hem de fer el que diuen aquests, que el que hem de fer és estar callats i quedar-se a casa, no? Però jo crec que es fa, hi haurà un pressing brutal aquesta última setmana i que es decantarà a favor de la Susana Díez. Jo veig molt difícil, efectivament, que una part integri l'altra. Sí. Ho veig molt difícil. Quines conseqüències orgàniques i pràctiques pot tenir pel PSOE i més o menys, no ho sé. El que és evident, entenc que hi hagi, sobretot per part del Pedro Sánchez a la Susana, una animadversió important, perquè és el que va maniobrar per carregar-se'l. Vull dir, a veure, no és allò que siguin un procés ordinari on es presenten diverses persones, se suposa amb un quantitat de condicions, amb un fair play i tal, sinó que això ve d'una situació que diuen que està molt enconada, no? I després, jo davant, l'únic que vaig veure, és, no sabia què feia ni que es televisava, va ser l'esquetx, anava a dir, bueno, el resum que va treure a TV3, i va ser una cosa que vaig al·lucinar perquè... no sé, el tema de Catalunya sembla ser que va jugar...
És una de les peces importants.
I es van la Susana Díez i el...
I el Pedro Sánchez.
I el Pedro Sánchez van d'allò. I va ser un moment que, sabent dels pocs moments que havia intervindre el Patxi López, i li diuen al Pedro, bueno, però tu sabes lo que és una nació? Dic, hòstia, com està el debat, no? Com està el debat, no? Perquè, bueno, a veure, discutiu sobre el tema de la professionalitat, però si sabes lo que és una nació... Hòstia, aquests nivells estan els plantejaments, dius, home... No? Bueno, ja em va donar un to de com podien haver anat les coses en el debat.
Jo no vaig seguir.
Jo tampoc, ja ho he dit.
Tampoc, em remeto al que he llegit i al que he sentit, però en tot cas és evident que no m'agrada la situació en la que està, perquè jo sempre he pensat que el Partit Socialista és necessari un partit fort, unit, i desgraciadament crec que això no serà a partir de diumenge, sigui el resultat que sigui. I és perillós pel Partit Socialista perquè que no caigui en la dinàmica de molts partits socialistes europeus ara mateix.
Com el francès?
Com el francès, com l'alemany també.
Però el francès ja no té dinàmica.
Vull dir, el grec, vull dir... És un moment de crisi de la socialdemocràcia a nivell general. En un moment que, clar, un partit com el socialista, pues, que ha donat tant que l'estabilitat d'aquest país molt té que veure amb el Partit Socialista al llarg de tota la seva història, i per tant no m'agrada, veient-ho des de la meva perspectiva d'un partit rival en aquest cas, doncs no estic satisfet del que estic veient. I jo espero que, bueno, d'una manera o altra, tot i que sé que és bastant difícil veure com estan enfrontades les posicions, doncs que pel bé del Partit Socialista, però també pel bé d'aquest país, doncs que les coses s'encarrilin cap a la unitat, perquè crec que és bo que els partits dintre de si estiguin units.
Sí, això seria de
ser. Ja deixo parlar el Toni. Sí. Dos coses, jo estic d'acord, que òbviament no ha de fer il·lusió que el PSOE es desmoroni, també ho vaig dir el segon dia quan es parlava del PSC que s'anava a Norris. Segon, jo crec que hi ha un gran tema de fons i que no sé si es debat, o que jo crec que els partits afectats no ho debaten, que és la crisi de socialdemocràcia des de fa uns anys i que això no ens en sortim. I tercer, home, és que esclar, és que això no ocorre, mira l'exemple de França. El senyor Blanc i el senyor Valls demanant el vot pel senyor Macron, que ara fot un primer ministre de dretes. Que sobre diu, sí, jo sóc de dretes, diu el tio, no? I a l'Holland
ja ho sabíem, ja ho sabíem que era de dretes.
A l'Holland ja el Valls donant-li suport al Macron, dius, home, és que nano, us treballeu a pols, eh?
Bueno, jo crec que...
Els armenys aquests que generen una crisi d'identitat brutal. Sí. El Partit Socialista francès no sé si se'n sortirà, però va, és que us heu currat,
Has de donar el clavo, no? Per on anava a tirar jo era per aquí, de dir, el problema és que l'electorat ha vist en el Partit Socialista que ha abandonat, ja no m'atreveixo a dir la paraula socialista, però ha abandonat l'esquerra d'una manera descarada, tant per la gestió de la crisi com, diguéssim, per la genuflexió davant, doncs, de, ja no et diré dels postulats de dretes, però sí per les ordres directes, no, de la troika i companyia. Per tant, l'electorat jo crec que se sent enganyat. Pedro Sánchez, tampoc ara ens pensem, eh? Ara aquí ens torna a passar com, a, com el Trump i la Hillary Clinton, que la Hillary Clinton sembla l'hòstia d'esquerres.
Bueno, o, no.
O com el Macron
i la Le Pen.
No, sembla el Macron que sigui el progre.
Clar, és el, però és el mal menor.
Ah, Pedro Sánchez, a veure...
Això s'ha dit des del propi socialisme.
Diguéssim que té un passat, eh? I que el seu expedient queda, sembla ser que queda maquillat pel no és no, i pel no a Rajoy, però a veure, aquest senyor ha format part de Consells d'Administració i ha estat en un PSOE que ha votat el que ha votat i que ha recolzat el que ha recolzat.
I perdona un incís, Toni, però no oblidem, de cara que sembla que hi ha el gran Pedro Sánchez, però el Pedro Sánchez és el líder del PSOE que pitjors resultats ha tret de les... I ara que no venguin com la salvació del PSOE.
Però això també, aquí, quan es diu això, i jo no vull defensar el Pedro Sánchez, però és cert que quan es diu això no es té en compte que la concurrència de partits en aquestes eleccions no té res a veure amb les anteriors i que, per tant, les dades no poden ser comparables. No pots extrapolar perquè, quan, igual que el PP, també va perdre més, però és que abans jugaven dos partits i en aquestes últimes jugaven cinc.
Bueno, i que, llavors, i que també llavors, va fer una tendència que anava a la baixa.
Clar, però que no són... No, aquestes dades, si no jugues amb els mateixos indicadors, les dades no són comparables.
I, llavors, i en tot cas,
fem una lectura, però... Jo també crec que, com vosaltres, no, que aquí la clau està amb la crisi de la socialdemocràcia que està passant amb tots els partits socialdemòcrates a Europa i com, no, com les polítiques neoliberals es van menjant i al final és el que queda i considerem quasi d'esquerres amb un senyor com el Macron.
No, i que en època de bonança doncs, bueno, es podien anar colant polítiques neoliberals perquè com més o menys la societat estava bé, no hi havia aquesta crítica tampoc sobre les esquerres, sí. Ara hi és. Jo crec que a l'estat espanyol el fet de que sortís a Podemos, que semblava, no?, que s'havia de menjar tot el terreny del PSOE, per tant tot el terreny de l'esquerra i més amb el pacte amb Esquerra Unida, etc., doncs tampoc ha sigut així. Llavors l'electorat també crec que continua estant orfe, no?, d'una opció que havia votat tota la vida, com és el PSOE, i que segurament se n'ha anat a l'abstenció. Pel que fa a les eleccions internes i les PATUMs, no oblidem que el PSOE, malgrat estar de davallada, continua encara sent un partit fort en moltes administracions del territori, per tant, que et surti una PATUM i que digui, senyors, cap aquí, quan jo tinc un càrrec, quan sóc un assessor, o quan estic en una llista d'un Parlament autonòmic, doncs és molt probable que la PATUM li faci cas. Això en comparació amb el que era Unió Democràtica aquí, no? Quan Unió Democràtica s'anava a pique, doncs el Duran encara deia cap aquí i tots cap aquí.
Sí, però no el va votar ni Déu.
Al final peta, però el que passa, que el poder que té el PSOE, el poder que encara toca el PSOE, home, encara és un pes important perquè et surti una PATUM d'aquestes i tothom a quadrar-se.
Hi ha algun president autonòmic com el de Castilla-La Mancha que digui si guanyava el Pedro Sánchez plegava el que hi ha el Paje.
Paje.
Sánchez
Paje,
o García Paje.
García Paje, sí.
García Paje, pues, tal, no?
Home, i veurem què passa amb el partit, no?, amb el PSOE andaluz,
no
sé, si guanya Pedro Sánchez.
Bueno, és una crisi també interna, clar.
Doncs com tot això està per arribar, ja ho veurem.
La setmana que ve.
A veure què passa, sí. Diumenge són les primàries.
Els que els hi toqui venir la setmana que ve. Ja,
molt bé, doncs que acabeu de passar molt bon dia i que tingueu una bona setmana. Gràcies.
Igualment, bona setmana. Adéu.